Les persones addictes a les drogues cada vegada demanen ajuda més tard, segons alerten des de l'entitat Projecte Home. Bona tarda, són les dues.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Home d'uns 44 anys d'edat i addicte al consum de cocaïna. Aquest és el perfil de persona que més ajuda va demanar l'any passat a l'entitat Projecte Home de Catalunya. I és que atenció, perquè des de l'entitat alerten que cada vegada l'edat de les persones que truquen a la porta de Projecte Home per desintoxicar-se va creixent. En els darrers 10 anys s'ha passat dels 37 anys als 44 i calculant que vagi a més. Això és dolent perquè quan la persona va demanar ajuda és més gran i això vol dir que té un major recorregut en el consum de drogues i, per tant, la salut quan hi arriba està més deteriorada. I és que la mitjana d'anys que passa una persona enganxada a les drogues abans de rebre tractament ja supera actualment els 17 anys. Pere Juventí Balcells, bona tarda.
Bona tarda.
A banda de tot això, l'any passat, un de cada cinc joves atesos per Projecte Home va ser per addicció a les pantalles.
L'abús de pantalles, d'ordinador i de mòbil, l'addicció als videojocs i les apostes en línia van motivar l'any passat gairebé el 21% de les demandes d'ajuda entre adolescents i joves de Catalunya atesos a Projecte Home. Pel que fa a les drogues, el cànnabis continua sent la primera causa de demanda de tractament entre els nois i noies catalans.
L'augment dels anys que es triguen a demanar ajuda és un problema també perquè amb els anys que s'és addicte es perd la xarxa de suport familiar i això complica la reinserció de l'usuari. Per exemple, avui podrem escoltar el testimoni del Vicenç Juárez, que després de passar per les mans de Projecte Home està ja en procés de superar una addicció a l'alcohol.
Pues vaig recuperant a la família, perquè clar, la família també veu que t'estàs fent les coses bé ara, perquè de vegades tu sempre estàs prometent de no, l'última vegada. Ha d'arribar un dia que el cap et digui senyor, fins aquí hem arribat.
Avui aquesta entitat Projecte Home ha presentat les dades del seu informe anual i us el detallarem, sobretot els aspectes més rellevants que hi hem trobat. En l'apartat polític posarem el focus al Parlament de Catalunya perquè la Mesa ha decidit finalment aquest matí presentar al·legacions a la notificació de la Junta Electoral Central sobre la petició de retirar l'escó a Laura Borràs.
Un acord que s'ha assolit gràcies al pes de la majoria independentista que hi ha a la Mesa. L'escrit defensarà la sobirania del Parlament per sobre de les resolucions de la Junta Electoral Central. Una decisió que ja ha estat criticada pel PSC, ho ha dit la seva portaveu parlamentària, Alicia Romero.
Ja va passar amb el president Torra, va passar amb Pau Juvillà. Sabem quina és l'actuació de la Junta Electoral Central en aquest sentit i, per tant, crec que tampoc podem obviar el que ja ens han dit dues vegades i que ens tornaran a repetir una tercera.
I amb la mirada posada a Madrid, dos punts importants avui dimarts. D'una banda, el Consell de Ministres ha donat llum verd avui al que ha de servir, al pla que ha de servir per destinar al parc d'habitatge públic 50.000 pisos que ara estan en mans del bandolent, de la Sareb. I d'altra banda, nova divisió avui dins del govern espanyol. PSOE i Unides Podem han tornat a votar diferent en la reforma del text de la llei del només sí és sí.
La Comissió de Justícia del Congrés ha aprovat aquest text de reforma presentat pels socialistes i ha tirat endavant amb els vots a favor de Partit Popular, Ciutadans, Junts i PNB. En canvi, Unides Podem, Esquerra i Bildu han apretat el botó del no. La reforma s'ha de validar demà passat al Congrés i tot apunta que s'aprovarà amb els mateixos vots que ha rebut avui.
I avui també us parlarem de l'estreptococ A, una bactèria que en el que portem d'any a Catalunya ja ha causat la mort de 3 nens.
Les autoritats sanitàries segueixen de prop l'evolució dels casos després que en les darreres setmanes s'hagi detectat un repunt dels casos atesos a les unitats pediàtriques dels diferents hospitals catalans. El brot que va afectar el Regne Unit el passat mes de setembre va causar 15 morts de menors.
De si ens hem de preocupar i de per què ara s'ha detectat aquest repunt de casos en parlarem en directe avui amb el doctor Toni Soriano, ell és pediatre i epidemiòleg de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. I al bloc dels esports us explicarem que la televisió oficial del Real Madrid ha publicat un vídeo aquesta nit acusant el Barça de ser el veritable equip del règim de Franco. Ana Closa, bona tarda.
Bona tarda. La tele del Madrid assegura que el Camp Nou va ser inaugurat pel ministre general de Franco, que el club va atorgar la insígnia d'or i brillants al dictador i que el van condecorar en tres ocasions. Iker Casillas ha afegit més llenya al foc i la Lliga de Bàsquet tira la pedra i amaga la mà.
També estarem molt pendents de la jornada del torneig Comte Godó de Tenis tennis, on avui debuta el número 2 del món.
Carlos Alcaraz s'enfronta a les 4 de la tarda contra el portuguès Nuno Borges. Ara mateix està jugant l'únic tenista català que hi ha en el torneig, Albert Ramos contra Emilio Gómez.
I després, a l'hora de la cultura, parlarem de la novel·la Boulder de la catalana Eva Baltasar, que s'ha convertit, atenció, en finalista del Premi Booker Internacional.
First up, we have Boulder by Eva Baltasar, translated from Catalan by Julia Sanchez.
El guardó reconeix la millor obra de ficció internacional traduïda a l'anglès. Olma Giró, bona tarda.
Bona tarda. De fet, és la primera vegada que una novel·la escrita en català opta a guanyar el prestigiós Booker Internacional. Boulder competeix amb 5 obres més i el guanyador es donarà a conèixer el 23 de maig en un acte a l'Sky Garden de Londres.
Avui, a les portes de Sant Jordi, una secció cultural molt literària. Ja veureu. Tot això ho ampliem des d'ara i fins les 3 de la tarda aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Abans, però, mirada al cel per saber quin temps ens espera les properes hores. Una informació meteorològica que ens apropa, com cada dia, en Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. La nuvolositat augmenta aquestes últimes hores a les comarques del Pirineu, del Prepirineu, i després de les pluges de primeres hores a les comarques del sud, de cara a aquesta tarda hem de parlar de precipitacions a les comarques del nord Pirineu, Prepirineu, i ja avançada la tarda comarques de l'interior de Girona i també del nord de Barcelona. Precipitacions no molt importants, però molt benvingudes a causa de la sequera que tenim. La cota de neu al Pirineu al voltant dels 1.800 metres d'alçada. I les temperatures avui, amb major presència de núvols que no pas ahir, doncs seran una miqueta més baixes, valors de 17 a 22 graus aproximadament. De cara a demà tindrem moltes més clarianes, creixeran núvols a la tarda a les comarques del Pirineu, difícilment amb precipitació, i demà les temperatures seran lleugerament superiors a les d'avui i pujaran més de cara als propers dies.
Les addiccions a Catalunya van en augment, cada cop afecten a més persones, a més franges d'edat i per diferents motius. Però de tot plegat, el que més preocupa és que la mitjana d'edat de les persones addictes que van ser ateses a Catalunya per l'entitat Projecte Home arriba ja als 44 anys, 100 més que ara fa una dècada. Per tant, cada vegada això vol dir que els addictes demanen ajuda més tard. L'entitat Projecte Home espera que en els propers anys aquesta edat continuï creixent. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Projecte Home Catalunya assegura que l'increment de l'edat és continuat i progressiu en els últims anys. La directora tècnica de l'ONG, Cristina Vidal, ha alertat que aquestes persones comencen el tractament més tard i arriben en pitjors condicions de salut.
Que l'edat vagi augmentant té conseqüències com que la gent té un major recorregut amb el consum, no? Amb el que això implica. Abans dèiem en l'altra presentació que gairebé arribava als 17 anys, no? Abans de venir a demanar ajuda a Projecte Home, i tot el que implica en agreujament de la salut en general.
A més, se'ls fa complicat trobar feina. Davant d'aquestes situacions, Projecte Home ha d'oferir tractaments més flexibles. L'ONG va atendre el 2022 gairebé 1.500 persones en els seus programes i serveis als 7 centres que té a tot el territori català. Una xifra que es manté estable els últims anys. La meitat dels casos consumeixen cocaïna i 4 de cada 10 alcohol. Amb un percentatge inferior, el 4% es troben l'heroïna, el cànnabis o la ludopatia, entre d'altres.
I el Vicenç Juárez té 59 anys i en fa 29, que va demanar ajuda per primer cop. El seu problema ha sigut majoritàriament l'alcohol, tot i que també ha coquetejat amb algunes drogues quan era més jove.
Durant 30 anys, en Vicenç ha passat per diversos centres fins que fa un any va arribar a Projecte Home. La seva germana va morir i ell no li va trobar sentit a la vida. Ara, gràcies a l'ONG, en Juárez, sent que ara està per fi gaudint de la vida.
La primera visita que vaig fer aquí, el camí que he fet, no? Que això és un orgull per mi, també. Perquè jo venia com los nois d'aquests que estan aquí a l'entrada, que vas desubicat, sempre penses, esto no va conmigo, això no... I dius, no, hòstia. I te n'adones que fins ara, que jo n'he vivit, jo he sobreviscut a tot, i ara començo a viure.
El que l'ha mantingut amb força, sobretot, ha sigut tant el centre com la família. Un canvi que també ha notat arran del tractament.
Jo no parlava amb la família, problemes de treball, perquè, clar, t'acomiaden de tots puestos. I ara, doncs, vaig recuperant a la família, perquè, clar, la família també veu que t'estàs fent les coses bé, ara. Perquè, de vegades, tu sempre estàs prometent de no, l'última vegada, l'última vegada. Ha d'arribar un dia que el cap et digui, senyor, fins aquí hem arribat.
Ara en Vicenç busca feina perquè té ganes de tornar a treballar i se sent preparat per fer-ho.
Projecte Home a Catalunya també ha avisat que l'addicció a les pantalles entre els joves i adolescents està creixent. Un 21% dels 77 nois i noies que ha atès l'ONG durant el 2022 eren addictes a les pantalles, mentre que fa un any enrere, el 2021, aquesta xifra era només del 13%. Tot i l'augment de l'addicció a les pantalles, el cànnabis continua sent el principal problema d'aquest col·lectiu.
La situació empitjora si s'observen les edats. 3 de cada 10 addictes a les pantalles atesos tenen menys de 18 anys. El director de l'àrea de gestió i comunicació, Jordi Feu, ha apuntat que la pandèmia ha posat de relleu aquesta problemàtica.
Ha permès que sigui visible, que els pares ho vegin. D'altra banda, el que dèiem abans, també doncs, més consciència del problema a partir d'aquí. I també, de vegades, potser simplement també a nosaltres com a entitat també se'ns coneix més per tractar aquest problema, perquè potser tradicionalment se'ns ha associat més doncs, a...
L'ONG preveu que aquesta addicció continuï pujant els propers anys, però apunta que és aviat encara per veure si es consolida. Projecte Home ha assenyalat la importància de la reeducació dels hàbits dels joves perquè utilitzin les pantalles de manera més saludable.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Obrim ara carpeta política i està la majoria independentista de la mesa del Parlament ha acordat presentar al·legacions a la notificació de la Junta Electoral Central de retirar l'escó a la presidenta suspesa de la cambra, Laura Borràs. L'escrit defensarà la sobirania del Parlament i suposarà que la Junta Electoral pugui retirar-li l'escó. Anem cap al Parlament i tenim a la Judit Casella. Judit, bona tarda.
Bona tarda. Esquerra, Junts i la CUP han decidit fer com en els casos de l'expresident Quim Torra i l'exdiputat de la CUP, Pau Juvillà, i presentar al·legacions a la notificació de la GEC, com ja van fer en els altres dos casos, defensaran el reglament del Parlament, que només preveu que es pugui retirar l'acte de diputat en cas de sentència ferma. Des del PSC, el quart partit amb representació a la mesa, s'hi han oposat perquè defensen que ja hi ha dues sentències al Tribunal Suprem que van acabar avalant la decisió de la Junta Electoral de retirar-los l'escó sense esperar la resolució del Tribunal Constitucional. Ho explica Alicia Romero, la portaveu del partit al Parlament.
Ja va passar amb el president Torra, va passar amb Pau Juvillà. Sabem quina és l'actuació de la Junta Electoral Central en aquest sentit i, per tant, crec que tampoc podem obviar el que ja ens han dit dues vegades i que ens tornaran a repetir una tercera. Per tant, en fi, crec que seria bo doncs, que actuéssim amb màxima celeritat.
Encara que els tres partits independentistes s'hagin posat d'acord per presentar al·legacions a l'escrit de la GEC, cosa que a efectes pràctics serveix per defensar l'escó de Laura Borràs, tant Esquerra com la CUP ja han demanat a la presidenta suspesa que s'aparti del càrrec.
Gràcies, Judit. I avui també al Palau de la Generalitat el govern ha aprovat definitivament la creació del Consell Acadèmic que assessorarà el govern en l'elaboració de l'acord de claredat. Aquest nou òrgan el presidirà el professor de teoria política de la Universitat Pompeu Fabra, Marc Sant Jaume, i l'integraran 8 persones més per a de l'àmbit acadèmic vinculat a la ciència política.
Doncs sí, el Consell que es reunirà demà a la tarda per començar a treballar en aquest acord de claredat. En formaran part professors de política, de dret, com Mar Aguilera, Marco Aparicio, Elisenda Casanyes o Astrid Barrio, el nom del qual ha generat polseguera entre alguns sectors de l'independentisme perquè s'havia mostrat contrària al procés independentista.
I alerta també perquè, si no plou, el govern decretarà l'emergència per sequera el mes de setembre. Aquest és l'estat de màxima gravetat i suposaria això unes restriccions al consum d'aigua i afectaria també plenament el consum de les llars, que se'l retallaria uns 20 litres la quantitat d'aigua diària que podrien disposar.
Estel Migdia, amb Xavi Toscano.
Ara cap a Madrid, on el Consell de Ministres ja ha aprovat destinar al lloguer social 50.000 habitatges que són propietat de la Sareb, del Banc Dolent. L'executiu de Pedro Sánchez busca amb aquesta mesura incrementar el parc de lloguer públic espanyol i aprofitar així els actius que té l'anomenat, com dèiem, Banc Dolent, la Sareb.
Doncs sí, segons el govern espanyol, la Sareb compta actualment amb uns 2.000 lloguers socials que, amb aquesta mesura que han aprovat avui, es veuran incrementats. La vicepresidenta primera del govern espanyol i ministra d'Economia, Nadia Calviño, ha defensat això, ha defensat aquest pla que està engegant el govern.
En España disponemos de un parque público de unas 300.000 viviendas. Esto es un 3% del total, frente al 9% de la media de la Unión Europea. Y por eso es fundamental, entre otras medidas de calado que ya hemos puesto en marcha, reconstituir el parque público de vivienda y aprovechar al 100% los activos de Sareb.
Calviño, que també ha detallat que aquí a Catalunya han cedit uns terrenys de la Sareb a Sant Andreu de la Barca per impulsar-hi la construcció de més habitatges socials, un solar a Tortosa per fer-hi un nou hospital i un altre a Tàrrega, on s'hi farà un centre d'acollida per a refugiats.
A Catalunya, pel que fa a l'habitatge, la Sareb té actualment 13.500 pisos, més de la meitat estan a la província de Barcelona.
N'hi ha gairebé 7.000, dels quals només 767 estan a la ciutat de Barcelona. Per demarcacions, la resta de pisos d'aquest banc dolent estan a Tarragona, on hi ha una mica més de 3.000. A Girona n'hi ha 1.776 i a Lleida 1.716. Els experts alerten, però, que molts d'aquests pisos no només estan mal situats, sinó que molt sovint estan en bastant mal estat i necessitarien rehabilitacions per poder-los fer habitables.
I per això, des del sindicat de llogateres, el seu portaveu, Enric Aragonès, s'ha apuntat que els ajuntaments i les comunitats autònomes hauran de pagar per accedir a aquests pisos que no saben, com dèiem, en quines condicions estan. Ho ha dit aquest matí en una entrevista a Ràdio Estel.
Nosaltres el que sospitem, perquè hi ha molt poca transparència en quants pisos té la Sareb, on són, en quines condicions es troben, que aquests pisos que cediran són els saldos que cap altre fons d'inversió no ha volgut gestionar. Podem estar parlant de pisos que no és automàtic que una administració en prengui la cessió i automàticament el pugui assignar a una família, per exemple, no? Mm-hmm. Perquè és possible que es necessitin unes inversions.
També sobre aquesta escassa oferta de parc públic que hi ha al país, n'ha parlat avui el director general de l'Associació de Promotors de Catalunya, Marc Torrent, que ha afirmat també des de Ràdio Estel que ara a l'àrea metropolitana i l'àmbit metropolità de Barcelona hi ha sòl per poder edificar fins a 73.000 habitatges de protecció oficial, dels quals 20.000 estarien dins de la ciutat.
Segons el director general de l'APC, la solució per tirar endavant aquestes promocions passant per construir habitatge i per la col·laboració público-privada. Són declaracions al programa a Ràdio Estel.
És una fórmula que, a més, minimitza la necessitat de recursos públics, en el sentit de que merament el que ha de fer l'administració és gestionar aquest sòl per posar-lo a disposició del sector privat i, doncs, aconseguim aquest objectiu de disposar d'aquesta vivenda assequible de lloguer i, alhora, doncs, que aquest actiu, al cap del temps, torni a revertir en favor de l'administració pública.
En qualsevol cas, Torrent ha apuntat que caldria analitzar on estan ubicats els pisos que té la Sareb en estoc i en quines condicions estan.
I no marxem de Madrid perquè avui un cop més el govern espanyol ha votat dividit en aspectes sobre la reforma de la llei del només sí és sí. Aquest cop ha sigut a la Comissió de Justícia, que ha aprovat avui el nou text de la reforma que van proposar els socialistes i ho ha fet amb els vots a favor del PP, Ciutadans, Junts i el PNB. Els socis de govern del PSOE, Unides Podem, hi han votat en contra, com també ho han fet Esquerra i Bildu.
Aquest text que ara arribarà al ple del Congrés dels Diputats dijous i tot apunta que previsiblement obtindrà els mateixos vots a favor que en aquesta comissió que s'ha fet aquest matí. El nou text aprovat avui ha incorporat esmenes tècniques pactades entre els socialistes i els populars. Aquesta reforma del PSOE incrementa les penes d'agressió sexual en els tipus bàsics i no com a agreujants quan hi hagi violència o intimidació. Des d'Unides Podem veuen aquest fet com una regressió que portarà els jutges de nou a preguntar a les víctimes si es van resistir en aquestes agressions sexuals.
I sense marxar del Congrés, un últim apunt, la Comissió d'Investigació sobre l'Operació Catalunya ha aprovat només una llista de compareixents que té dos noms, el de l'excomissari José Manuel Villarejo i l'expresident de la banca privada d'Andorra, Higini Cierco. Aquesta és l'única proposta que ha rebut els suports necessaris i que està presentada pel PNB. La manca d'acord, recordem, entre PSOE i Unides Podem, que exigeix incloure noms com el de l'expresident Mariano Rajoy, ha fet que no s'hagi aprovat una llista més àmplia.
Estel Migdia, amb Xavi Toscano.
Més temes en els primers mesos d'aquest any 2023. Tres nens de 9 anys han mort a Catalunya per la bactèria Streptococ A, segons ho recull un informe del Departament de Salut. Es tracta d'un fet excepcional per una variant d'una malaltia comuna. La primera alerta per aquest bacteri va arribar al setembre passat des del Regne Unit, on se'n van detectar un creixement i fins a 15 menors van morir.
Tot i aquests tres nens morts i l'augment de consultes pediàtriques relacionades amb aquest bacteri, es fa una crida a la calma mentre les autoritats sanitàries ho estan seguint de ben a prop. De moment es descarta que sigui una soca més violenta o que hi hagi més resistència als antibiòtics. Ara mateix, a l'abril, el nombre de casos ja està disminuint respecte als que es van registrar a principis d'any.
De la bactèria Streptococ A i de l'impacte que pugui tenir en la població infantil, en volem parlar avui a l'Estel Migdia en directe amb el doctor Toni Soriano. Ell és pediatre i epidemiòleg de l'Hospital Vall de Doctor Soriano, bona tarda i moltes gràcies.
Bona tarda, moltes gràcies a vosaltres.
Aviam, ens hem de preocupar? S'han de preocupar les famílies per aquest bacteri?
No, tenim el bacteri, el coneixem de fa temps. És un bacteri, l'Streptococcus pyogenes, que ha conviscut entre nosaltres des de fa molts anys i, per tant, sabem diagnosticar-lo, sabem tractar-lo i, per tant, no estem davant d'un virus desconegut o un bacteri desconegut. El que estem veient, doncs, és un augment molt important de la incidència a nivell comunitari de formes no invasives, com poden ser l'escarlatina o les angines típiques bacterianes produïdes per l'estreptococ, i com a conseqüència, lògicament, amb l'augment aquest tan important de casos, estem veient alguns casos que afecten a òrgans i són invasius.
I a què atribuïu aquest augment de casos que s'han detectat els últims dies?
Hi ha diferents hipòtesis. La més important és, vindria lligada a la disminució de circulació dels virus. Els virus, com sabeu, a vegades poden ser desencadenants com a previs d'infeccions bacterianes. Uh-huh. I la disminució de la circulació d'aquests virus durant aquests últims 3 anys de pandèmia i l'esclat que va haver-hi, per exemple, de bronquiolitis BRS a finals de l'any passat, com recordeu, o l'augment de casos de grip a finals de l'any passat i a principis d'aquest any, podrien haver estat els causants d'aquest brot d'estreptococ. Però també hi ha altres hipòtesis que no es poden descartar i que no, ara mateix no tenim del tot clar.
I anant a la pràctica, com podem identificar si cap dels nostres fills, per exemple, està infectat amb aquest bacteri?
La majoria de casos evolucionen, la majoria de símptomes comencen a afectar el coll en forma de mal de coll, de febre alta habitualment i malestar general. Al nen o la nena li costa empassar, li costa menjar correctament i en cas de que hi hagi algun d'aquests símptomes, doncs hauríem de consultar el nostre pediatre de capçalera perquè faci el diagnòstic i comença el tractament doncs adequat per aquest bacteri. La majoria de casos, com he comentat, evolucionen de forma molt, molt bona i responen al tractament. És important recordar que el tractament que ens prescriu el nostre professional de referència s'ha de mantenir almenys 7 dies, que és el que es recomana per aquest tipus d'infeccions.
Mm-hmm. Per tant, el tractament que se segueix, quin és? Entenc que és amb antibiòtics.
És amb antibiòtic, no és un virus, per tant, l'antibiòtic és el tractament d'elecció, en aquest cas, i l'antibiòtic que fem servir habitualment és la penicilina oral o la amoxicilina, que està dispensada en forma de xarop o en sobres o comprimits pels nens o nenes més grans.
Per tant, això sí que destaqueu, el sem antibiòtic, que és important que el tractament es mantingui durant 7 dies.
Sí, perquè no hi ha resistències per part de les soques d'estreptococ, segueixen responent molt bé al tractament que pautem, però sí que és important que quan es comença una tanda de tractament antibiòtic es mantingui tal com està pautat per el nostre professional de referència. Per tant, són antibiòtics que no podem deixar al cap de 2 dies perquè ja ens trobem bé, sinó que hem d'intentar continuar i mantenir el tractament fins al final.
Uh-huh. Doncs, doctor Toni Soriano, que pediatre i epidemiòleg de l'Hospital de la Vall d'Hebron, gràcies avui per posar-nos en context i per analitzar-nos més a fons aquesta notícia, aquesta bactèria Streptococ. Gràcies i bona tarda.
Gràcies a vosaltres. Una bona tarda.
Estel migdia.
Quasi 23 minuts. Més coses. L'Aliança contra la Pobresa Energètica insta tots els partits polítics que es presenten a les properes eleccions municipals del dia 28 de maig a incorporar als programes el seu compromís per garantir l'accés universal a l'aigua i l'energia en els seus programes electorals.
A banda de garantir aquest accés, l'entitat també vol que els grups municipals que es presenten a Barcelona incrementin el pressupost destinat als punts d'assessorament energètic i que aportin dades periòdiques per part del consistori barceloní sobre l'estat de la pobresa energètica que hi ha a la ciutat. És la portaveu de l'APE, Maria Campuzano.
per poder implementar polítiques públiques eficaces, calen dades, i per això li reclamem a l'Ajuntament que publiqui anualment dades sobre la situació de pobresa energètica a la ciutat de Barcelona, i també doncs, que continuï impulsant el grup de pobresa energètica del Consell Social de l'Habitatge com un espai de rendició de comptes.
L'entitat també demana situar els punts d'assessorament energètic com un element imprescindible per fer front a la situació de pobresa energètica que hi ha a la ciutat de Barcelona i reduir les llistes d'espera que tenen, que ara poden arribar a superar els 4 mesos.
I més coses, perquè la millora de les condicions meteorològiques han portat els agents rurals a desactivar el nivell 2 del Pla Alfa per al risc d'incendi forestal a tot Catalunya. Mentre ha estat actiu el cos forestal, ha fet més de 600 actuacions relacionades amb la prevenció d'incendis, i és que, malgrat la millora d'aquestes condicions, ningú baixa la guàrdia, i els bombers han avançat un mes l'arribada dels mitjans aeris extraordinaris previstos per a la campanya d'estiu, una campanya que també, per cert, arrencarà dues setmanes abans del que és habitual, tot plegat per fer front a un elevat risc d'incendi que viu Catalunya per la situació extrema de sequera que viu el país.
Així doncs, la previsió és que l'1 de maig ja arribin 3 avions de vigilància i atac, 2 helicòpters bombarders i un helicòpter de comandament. Aquests aparells se sumaran als mitjans aeris que bombers ja té durant tot l'any i que enguany serà un nombre similar ara el de 2022. El que sí que es veurà incrementat aquest 2023 és el nombre de mitjans terrestres que els bombers utilitzaran per treballar, i serà perquè en part ha arribat a una remesa de 90 nous vehicles de bombers que ja s'han anat incorporant als parcs de bombers d'arreu del territori al llarg d'aquest 2023.
Atenció, comentàvem al principi aquesta decisió de la mesa, ens ho explicava la Judit Casellas des del Parlament. Doncs bé, Laura Borràs, des de Montpeller, acaba de reaccionar a la decisió de la mesa del Parlament, que acorda presentar al·legacions per defensar el seu escó. Per Borràs, els partits independentistes diu que ara fan veure que li respecten els drets polítics, quan, segons ella, ja li van vulnerar quan van acordar apartar-la del càrrec sense que hagués estat condemnada amb sentència ferma. Escoltem-la.
És que aquesta mateixa mesa que ara vol fer veure que està... És el que vaig fer jo mateixa com a presidenta del Parlament en el cas de Pau Juvillà. El que sobta és que aquesta mateixa mesa que ara vol fer veure que està respectant drets és una mesa que va vulnerar els meus drets amb una aplicació fraudulenta de l'article 25.4 i que no rectifica.
Laura Borràs, com dèiem, també des de Montpeller, ha carregat contra el PSC perquè en el cas de Pau Juvillà va abstenir-se a l'hora de presentar al·legacions, i ara diu, com que és el seu cas, hi ha votat en contra. Més temes, un punt més abans de fer una pausa. 20 persones que eren explotades laboralment i obligades a treballar tot el dia sense cobrar ni un cèntim en diferents locals de menjar ràpid a Catalunya han estat alliberades per la Policia Nacional, que, a més, ha detingut ja els 4 explotadors.
Els locals estaven ubicats a Mollet, Martorelles, Parets del Vallès, Mataró i Torelló. Els responsables dels locals els amenaçaven d'expulsar-los d'Espanya, ja que no tenien regularitzada la seva situació al país. No estaven donats d'alta a la Seguretat Social i no tenien contracte laboral. A la seva declaració, les víctimes han assegurat que treballaven cada dia de la setmana sense descans i més hores del que està permès. Després de declarar davant el jutge, els detinguts van quedar en llibertat.
A finals de març, recordem, a Barcelona van alliberar també un altre home que era obligat a viure i treballar més de 15 hores en una cuina clandestina en condicions pèssimes.
Estel migdia. Ràdio Estel.
Aquí puja qui té coses a explicar, proclamar, ensenyar i cantar.
I mentrestant, anem fent via.
La caravana, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda, a Ràdio Estel, amb Joan Trias.
Que no és ningú sense els seus copilots. Perdoneu que em posi intenses, que sóc tan afortunat.
Ai, Joan, t'entendrà.
La caravana, de 3 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres, a Ràdio Estel.
Anem molt forts.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits. Wake up, Maggie, I
think I got something to say to you. Tenim un canal exclusivament musical i exclusivament online. Un canal que suma música. Més Estel. No voglio mica la luna, quiero soltanto distare. Entra a la nostra app o a radioestel.cat i fes clic a Més Estel, la radiofórmula dels 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. Una selecció musical a la teva alçada, la que tu et mereixes. Més Estel, més música.
Ràdio Estel, la seu d'Urgell, 105.0.
Dos quarts de tres de la tarda. Obrim avui bloc local i comarcal a la Catalunya Nord, al Rosselló, on aquest matí han jutjat els alcaldes d'Elna, dels Banys, de Portvendres, de Tererac i de Sant Andreu de la Sureda per utilitzar atenció al català en els seus plenaris municipals. El prefecte de la zona va denunciar que no els feien en francès i això va portar la qüestió a que la justícia obrís una causa.
I aquest migdia s'han jutjat i la magistrada que porta el cas ha anul·lat el reglament que permetia fer aquests plens en català. Durant la seva intervenció, la magistrada ha recordat que la llengua de la República és el francès i creu que el fet de traduir els debats deixa en pitjor posició el francès. La sentència es farà pública el proper 9 de maig, però l'alcalde d'Elna, Nicolás García, ja ha avançat que portarà en el cas a la justícia europea si no els deixen utilitzar el català als plens.
L'interès seria potser que després d'aquest judici, peti com peti, al País Basc, a Corsa, a Bretanya, hi hagin altres ajuntaments. Me sembla que perdem o guanyem, hem obert la porta a que altres ajuntaments d'altres regions franceses que també militen per la llur cultura, la llur llengua, puguin fer-ho.
Amb tot aquest matí s'ha fet una concentració a les portes d'aquest Tribunal Administratiu de Montpellier per donar suport a aquests alcaldes afectats.
Anem ara fins al Baix Penedès, concretament a la capital, al Vendrell, on han anat un pas més enllà en la lluita contra la sequera i l'Ajuntament reduirà la profunditat màxima que podran tenir les piscines particulars que es construeixin a partir d'avui. La normativa vigent permetria que els vasos fossin de més de 2,40 metres de fondària, mentre que ara el topall se situarà en els 2 metres.
El ple d'aquest dilluns ha donat llum verda a la modificació de l'ordenança municipal que regula aquesta construcció de piscines a la capital del Baix Penedès. El govern del Vendrell defensa que tot plegat es fa per estalviar aigua en un moment tan transcendental de sequera. La regidora d'Urbanisme del Vendrell, Núria Rovira, diu que el limitar les piscines a 1,8 metres és suficient per al gaudi.
Les piscines es consideren que s'estan fent, sobretot per remullar-se i per jugar, per jugar amb nens o per jugar amb adolescents, doncs que jugues a volei o a pilota, a d'això. Llavors, ells deien que hi era una distància suficient, una profunditat suficient que et permetia com tirar-te de cap i fer una remullada, saps, i que sense menjar-te al fons de la piscina, però i que et permetia alhora estar dret jugant.
Actualment, al Vendrell hi ha al voltant de 2.000 piscines privades i la regidora assegura que la gran majoria de propietaris opten per a la reutilització de l'aigua d'un estiu per l'altre.
I al Vallès Occidental, concretament a Sant Cugat del Vallès, es dedicarà un espai per recordar la figura de l'economista Arcadi Oliveres.
Ho ha aprovat el ple municipal d'aquest mes d'abril d'aquesta ciutat, que ha aprovat una moció institucional perquè l'Ajuntament de Sant Cugat recordi l'economista, activista social i fill predilecte de Sant Cugat, ara que fa 2 anys de la seva mort. D'aquesta manera recordaran qui va ser també cofundador i president de la Universitat Internacional de la Pau, i ara caldrà determinar quin serà aquest espai.
I tanquem avui aquest recorregut del bloc local i comarcal a Tortosa, on tots els grups municipals de la ciutat, excepte Junts, s'han compromès a retirar el monument franquista de l'Ebre.
5 dels 4 actuals grups municipals, Movem, Esquerra, PSC i la CUP, han signat aquest acord impulsat per la comissió de la retirada dels símbols franquistes a Tortosa, en la qual es comprometen a lluitar per a la retirada d'aquest monument franquista que hi ha al riu Ebre, assumint les gestions necessàries per agilitzar el seu desmuntatge i també recórrer a les decisions judicials que ho impedeixin o reforçar també les polítiques de memòria democràtica, d'entre d'altres, a partir d'aquestes eleccions del 28 de maig. El compromís es va consensuar també amb Junts per Catalunya, però sembla ser que finalment no han signat aquest acord. A més, el grup que va a les eleccions en coalició amb Junts per Tortosa, el partit de l'actual alcaldessa, Meritxell Roigé, tampoc s'ha adherit a aquest compromís.
Gràcies, Pere. 2:34, informació esportiva. Avui obrim informació esportiva un altre cop amb la roda de premsa que va fer Joan Laporta al migdia, perquè ha fet saltar totes les alarmes i no ha agradat a tothom. A banda de voler estendre la mà a la UEFA i defensar l'honorabilitat del club, assegurant que els pagaments que va fer el Barça a l'ex número 2 dels àrbitres, José María Enríquez Negreira, estaven dintre de la legalitat, el president del Barça va atacar també durament contra el seu etern rival, Anna.
Sí, qui ha reaccionat fa molt poca estona sobre aquest vídeo ha estat la Generalitat de Catalunya. La seva portaveu, Patrícia Plaja, ha exigit al Club Blanc que retiri la publicació per ser una notícia falsa indecent. Pel que fa al que va dir ahir Laporta, el president blaugrana va dir que el Real Madrid és un club històricament afavorit pels àrbitres i que durant 70 anys els presidents del comitè d'àrbitres eren exsocis, exjugadors o exdirectius de l'equip blanc. A més, també els va acusar de cínics i de ser l'equip del règim.
Però estat, i ho sabem tots, afavorit per les decisions arbitrals. Un club que s'ha considerat a l'equip del règim, que històricament ha estat considerat a l'equip del règim de torn. Per què? Per la seva proximitat al poder polític, al poder econòmic, al poder esportiu.
Doncs bé, després d'aquesta declaració, la televisió oficial del club es va posar les piles i va decidir preparar un vídeo de 4 minuts i mig on ataca el Barça de ser l'equip del règim i no al revés.
El gran estadio va abrir sus puertas, pero antes, sobre su verde césped, el obispo auxiliar de Barcelona, doctor Jubany, oficiará la Santa Misa con el acto religioso que es vivo sentimiento de espiritualidad en la hora de rendir homenaje a la obra humana. El ministro secretario general del movimiento, don José Solís Ruiz, inaugurará en nombre del jefe del Estado el estadio del Club de Fútbol Barcelona.
A banda de les declaracions de la roda de premsa d'ahir de Laporta i d'aquest arxiu que acabem d'escoltar, el vídeo recorda que el Barça va condecorar Franco en 3 ocasions, li va atorgar la insígnia d'or i brillants i que el Camp Nou el va inaugurar el ministre general Franco. El que no ha fet el Real Madrid és obviar que tot plegat va passar en un context de dictadura, manca de llibertat i repressió política com era el del règim franquista.
I per si no n'hi havia prou, qui ha posat més llenya al foc és l'excapità de l'equip blanc, Iker Casillas, ho ha fet des del seu compte de Twitter.
L'exporter també ha volgut dir-hi la seva i ha respost al vídeo que ha fet la televisió oficial del Real Madrid. Casillas ha escrit padreo total, una expressió que es fa servir per lloar algú per com ha superat una situació, però amb una clara intenció de burla o de vacilada. Aquest missatge ha encès a molts seguidors del Barça que li han contestat recordant-li els àudios que es van filtrar del president del Madrid, Florentino Pérez, en què menys tenia amb ell, i a Raúl González, i a qui se li ha escapat també un dit en aquest vídeo ha estat el compte de Twitter de la Lliga Endesa de Bàsquet, que avui ha corregut per la xarxa una captura on es veu com la Lliga Endesa retuiteja el vídeo. Tot i haver-lo esborrat al moment, s'han vist obligats a demanar disculpes a través d'un comunicat on han assegurat que per motius aliens a la seva voluntat ahir a la nit van fer un retuit al vídeo fet per la televisió del Real Madrid.
I ara tres notícies més sobre l'àmbit encara extraesportiu. Alexia Putellas ha rebut el Premi Reina Letizia com a millor esportista de l'any.
La capitana del Barça, actual pilota d'or i actual de best, ha estat guardonada pels mèrits esportius del 2021. El Premi Rei Felip se l'han dut el golfista John Ram. I tornant a Alexia, la capitana va publicar ahir un tuit on deixava entreveure una possible reaparició en el partit de la tornada de la Champions del dia 27 d'abril al Camp Nou contra el Chelsea.
I d'altra banda, els àrbitres de primera i la segona divisió s'haurien reunit aquest dilluns per valorar si paren la competició per l'agressió que va rebre diumenge un àrbitre a Ceuta.
Aquest dissabte passat es jugava el partit entre el Polillas i el Calavera de la quarta divisió d'honor de juvenils, un partit que va acabar 0-3 amb victòria en andalusa, el que significava que l'equip saudí perdia la categoria de manera matemàtica. Doncs bé, l'àrbitre que va xiular aquest partit va ser acorralat abans d'arribar a casa per jugadors del Polillas i familiars de l'equip que li van causar diversos cops i ferides. El col·legiat va anar a l'hospital i després va interposar una denúncia per aquests fets. Segons el periodista Isaac Fouto de la COPE, el col·lectiu arbitral es va trobar ahir per emprendre una decisió, però al veure que aquesta informació s'estava filtrant van decidir aturar la reunió i prendre avui una decisió. El cert és que el col·lectiu arbitral està rebent moltes crítiques aquesta temporada degut als errors que estan tenint, tot i tenir a disposició el VAR. Aquest diumenge mateix, del Cerro Grande no va xiular una mà del jugador del Sevilla, Fernando, en el partit contra el València, tot i comprovar-ho en el videoarbitratge. Aquesta decisió va comportar que el director corporatiu del València, Javier Solís, carregués durament contra l'àrbitre. Antiviolència ja ha fet una crida a la responsabilitat de tots els actors implicats en la competició de futbol davant aquest increment de manifestacions que qüestionen l'actuació del col·lectiu arbitral i ha recordat el compromís de tots per evitar que generi un clima hostil a l'esport.
I al futbol femení, l'entrenador i fundador de l'Àlama de Múrcia, Randri García, ha estat denunciat per abús sexual i tracte vexatori cap a les jugadores del primer equip.
L'entrenador va enviar a través d'una llista de difusió de WhatsApp una imatge de contingut sexual on s'hi veia diversos membres de l'estaf tècnic en el vestidor. Segons la persona denunciant, les jugadores se senten incòmodes amb el tècnic que entra al vestidor mentre es dutxen, les insulta dient-los que estan gordes i se n'enriu del físic de moltes d'elles i les menysprea. El sindicat de futbolistes majoritari, FutPro, ha presentat diverses denúncies davant la Inspecció de Treball, la Federació Espanyola de Futbol i davant del Consell Superior de l'Esport, que ha demanat que s'aparti l'entrenador de l'equip.
Vaja, ara sí, baixem a la gespa. Avui es coneixeran els primers semifinalistes de la Champions. El Madrid visita el Chelsea amb un 2-0 a favor del partit d'anada.
El Real Madrid arriba a Stamford Bridge amb l'objectiu d'avançar en la conquesta d'una nova Champions. El tècnic Carlo Ancelotti insistia en la roda de premsa prèvia al partit que el seu objectiu és engrandir la història del club i guanyar la quinzena.
Este club es el rey de la competición y nosotros somos una parte del club, una pequeña parte de esta gran historia de este club que ha sido capaz de ganar 14 veces esta competición y por esto este club, sí, es el rey. Y nosotros somos una pequeña parte, nos gustaría engrandir esta historia.
Ho fan davant d'un Chelsea en hores baixes que suma 6 partits oficials sense guanyar, però que s'aferrarà a l'escalfor de jugar a casa. Un partit que arrencarà a les 9 del vespre, que també jugarà l'enfrontament entre el Nàpols i el Milan, que parteix amb un 1-0 a favor dels milanesos. Demà hi haurà un Bayern-Manchester City i un Inter-Benfica.
I parlem ara de tenis, perquè avui s'està disputant una nova jornada del torneig Compte de Godó. Ara mateix està jugant l'únic tenista català que queda en aquesta competició. Com li van les coses a Albert Ramos?
Doncs mira, el Barcelona ha perdut el primer set contra l'equatorià Emilio Gómez per 6-3. S'ha fet fort el segon set, on només ha cedit un joc, i ara està perdent el tercer set. Ara també hi ha en joc el partit entre Jaume Munar i Mateo Arnaldi i el duel entre el número 3 del món, Casper Ruud i Ben Shelton. Fernando Verdasco ha quedat eliminat contra Francesco Passaro per un doble 6-1 i d'aquí uns minuts Feliciano López s'enfrontarà al belga David Goffin. Pel que fa a la gran atracció d'aquest torneig, Carlos Alcaraz comença avui la defensa del títol. El murcià número 2 del món debutarà a les 4 de la tarda contra el portuguès Nuno Borges. I avui juguen dos espanyols entre ells. A 6:15 de la tarda té previst que comenci el partit entre Bernabé Zapata i Roberto Bautista, que assegurarà que hi hagi un tenista espanyol als quarts de final. Pel que fa al tenis femení català, Paula Badosa està jugant al torneig de Stuttgart contra la tenista russa Daria Kasatkina.
I acabem aquesta informació esportiva parlant d'handbol, perquè aquest vespre el Granollers es juga la seva continuïtat a la Lliga Europea.
Els vallesans visiten la pista del Flensburg alemany en els quarts de la Champions amb l'objectiu de capgirar l'eliminatòria que va acabar 30-31 al Palau d'Esports. El Freaking Granollers va guanyar dissabte l'Osca a la Lliga per 35-32 i es troba en un bon moment de forma després de trencar la mala ratxa de resultats de la Sobal. Pel que fa al rival, el Flensburg ve de perdre les semifinals de la Copa Alemanya Colònia contra el Rhein-Neckar.
Gràcies, Anna. 3:15 encara no hi tancarem el programa. Repassem la informació cultural abans. tancarem el programa amb l'Olma Giroix a l'estudi. Olma, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, Xavi.
Avui podem obrir aquesta secció de cultura amb una molt bona notícia, no? I és que la novel·la Boulder, de la catalana Eva Baltasar, tot un èxit, és finalista, a més, del Premi Booker Internacional.
First up, we have Boulder, by Eva Baltasar, translated from Catalan by Julia Sanchez.
I, de fet, molt bona notícia, Xavi, perquè és la primera vegada que una novel·la escrita en català opta a guanyar el prestigiós Booker Internacional, que reconeix la millor obra de ficció internacional traduïda a l'anglès. Boulder competeix amb 5 obres més, per tant, són 6 obres ostentant aquest prestigiós premi, i per saber doncs qui ha guanyat haurem d'esperar fins al dia 23 de maig, que se sabrà el nom del guanyador o guanyadora en un acte a l'Sky Garden de Londres. Al Booker Internacional, en aquests premis, s'hi poden presentar autors de llibres que hagin estat traduïts a l'anglès i que s'hagin publicat al Regne Unit o a Irlanda, i en aquest cas la traducció a l'anglès ha estat a càrrec de Júlia Sánchez. I no només ha estat traduïda a l'anglès, sinó que també es pot llegir en castellà, en francès, italià, alemany, danès i grec. Déu-n'hi-do.
Molt bé.
Boulder, recordem, es va publicar en català i això va passar abans de la pandèmia, per tant, ara fa uns 3 anys, i des de llavors s'han venut 20.000 exemplars, i també recordem que va guanyar el Premi Òmnium Cultural de novel·la d'aquell any, d'abans de la pandèmia, del 2019.
Mira, sense marxar de les llibreries no volem influir, però a les portes de Sant Jordi, de moment, els escriptors Gemma Ruiz, Xavier Bosch i Maggie O'Farrell lideren les llistes dels més venuts perquè fa llibres de ficció, mentre que Xavier Salai Martín, la Sotana i Carles Porta encapçalen l'apartat de no ficció en català. El Gremi d'Editors ha publicat avui aquesta llista dels més venuts d'aquesta última setmana, del 10 al 16 d'abril.
Exactament, Les nostres mares, de Gemma Ruiz, corona aquesta llista dels més venuts de ficció en català. Una obra que, recordem, li ha fet guanyar el Premi Sant Jordi. I la segueixen 32 de març, de Xavier Bosch, i El retrat de matrimoni, de Maggie O'Farrell. En l'apartat de no ficció, també en català, encapçalen el rànquing De la sabana a mar, de Xavier Salai Martín, i Gran enciclopèdia del Barça, de la Sotana, i també Crims, pecats capitals, de Carles Porta. El més venut en català, en aquest cas, de literatura infantil i juvenil, és Les excursions d'en Tito, i en castellà el més venut a Catalunya en ficció és Como, entre parèntesis, no, Escriví nostra història, d'Elisabet Benavent.
Bé, més enllà de les novetats literàries més consolidades, com us quedeu si us expliquem, Olma, que 150 alumnes de 5è i 6è de primària de les dues escoles que hi ha al municipi d'Artés, això és el Bages, són autors d'un llibre.
També he après com va això de fer un llibre i m'ha agradat molt.
Ella que escoltàvem és la Ivet Girabal. Ella té 11 anys i, com la resta dels seus companys de classe, és l'autora del llibre que es diu La revolta dels burots, un dels capítols històrics més importants d'aquest municipi del Bages.
I per fer aquest llibre, els alumnes s'han documentat amb historiadors del poble, també han visitat els llocs més importants, han fet tallers d'escriptura i s'han posat en el lloc de tots els protagonistes de l'època per entendre l'objectiu de tot, com es van sentir, per què van actuar d'aquella manera. Clara Fons, que ja és de l'editorial Vagenca Lalé, que de fet és l'editorial que ha publicat aquest llibre, explica com d'important ha estat que els alumnes hagin format part de tot el procés creatiu a l'hora d'entendre per què la revolta dels burots va arribar fins on va arribar.
Hem volgut que els 150 nens es posessin a la pell dels protagonistes fins al punt de que poguessin decidir doncs, si portaven barba, si eren calbs, si anaven amb faldilla, si tenien fills, si eren arrogants o simpàtics.
I a veure, per situar-nos una mica a nivell així històric, La revolta dels burots se situa a principis del segle XX i explica la revolta de tot un poble contra els abusos d'una família que dominava doncs, tant l'Ajuntament com l'Església i la fàbrica. Bàsicament, ho dominaven tot.
Els amos i senyors del poble.
Sí, sí, sí.
Amos i senyors d'Artés. Doncs mira, a la final de tots aquests alumnes ja ha vist la llum aquesta setmana. El llibre ha estat publicat per l'editorial Vagenca Lalé i ja està a totes les llibreries de la comarca i també el podeu trobar per internet.
I la presentació es farà el dia de Sant Jordi, com no podia ser d'una altra manera, 23 d'abril, i en aquest cas serà a les 12 del migdia en un acte al mateix municipi, Artés.
Bé, i què seria, parlant de llibres, però de l'altra branca de Sant Jordi, les roses, no? Què seria un Sant Jordi sense flors? Home, tu ja tens que regalar les roses.
No seria un Sant Jordi. Sí, cada any s'ha de rebre una rosa. És una tradició que no es pot perdre.
Doncs mira, els floristes esperen vendre més de 6 milions de roses per la Diada. Una diada que aquest any, recordem, ja ho sabeu, que van diumenge, però que es pot fer allargar la campanya 3 dies.
Els majoristes de Mercabarna Flor, però, diuen que els encàrrecs s'han mantingut estables, tot i que haurem diumenge, que, de fet, al principi patien, perquè, clar, deien, ostres, que van diumenge, a veure si això afecta les vendes, doncs no, sembla ser que els encàrrecs continuen en la mateixa línia que altres anys. I pel que fa al preu de les roses, que ens interessa tot el que ens toca a la butxa, que ens interessa...
Això m'interessa a mi.
Els floristes asseguren que, tot i la inflació que hi ha aquests últims mesos, aquests últims anys, podríem dir, no pujaran els preus. Clar, també és una mica evident, no?, perquè al final pagaríem les roses a preu d'or. Dit això, si us pregunteu per la procedència de les roses que comprareu aquesta diada, sentim molt informar-vos que molt poques, de fet, ínfimes roses, hauran estat produïdes a Catalunya. Ho explica el president de la Flor de Mercabarna, Miquel Batlle, que de fet diu que poden quedar només... És trista, eh? Però és que diu que només queden un parell de productors en tot Catalunya.
Colòmbia és la número 1 en quant a procedència de les roses. Al voltant del 60% és colombiana i un 20% equatoriana. El 15% restant serà holandès, com sempre, i el 5% que penja, doncs, segurament procedència de Catalunya i Llevant.
I d'altra banda, els floristes, home, també asseguren que la rosa vermella continua sent la més popular, eh? Això no ens sorprèn.
És home,
la típica
no,
rosa de Sant Jordi. Des d'aquí fem una crida, no regaleu roses de colors per Sant Jordi.
Crec que la crida que faràs a continuació no va en aquesta línia.
Deixeu-les per un altre dia, però mira, va, aquest any. Un nou color s'obrirà pas entre les més tradicionals, la rosa de color caramel o cappuccino.
És veritat que no se n'han vist gaires.
Que tenen sabor ara, també, les roses.
Però diuen que aquest any serà tendència. Colors així, caramels, cappuccino... Com deies, és evident que la rosa vermella té la primera posició assegurada des que se celebra Sant Jordi, o això és el que ha passat sempre fins ara. Però també és cert, no?, que cada any s'incorporen més colors a la gamma cromàtica de la diada. Tonalitats aquestes sí que n'hem vist, no?, en altres diades, com són les liles, les violetes i les morades. S'han fet també un espai entre els gustos dels consumidors més joves, i aquest any, com deia, sembla ser que el color caramel surt amb... amb forces, a veure com va.
Mira, i el més trist que de Sant Jordi és, no?, els dies després, quan es va veient que aquest color de les roses es va apagant, que les fulles es van pensint, però és un procés natural i en certa mesura part d'aquesta gràcia, però avui, Olma, volem portar alguns consells per si la gent vol que les roses llueixin un dia més.
El primer i el més important, preneu nota...
És posar-li aigua.
Ah, sí, evidentment. I és col·locar-les en espais frescos i sense corrent d'aire. L'aire no els hi va bé.
Important.
Corrent d'aire fora. I si sou dels que talleu la tija, sabeu allò que us arriba la tija grossa i teniu, doncs, un gerro que és més petit, si ho feu amb tisores ho feu molt malament, si voleu que us durin uns dies més, perquè ho heu de fer amb un ganivet. Diuen que recomana tallar-la amb ganivet. Llavors, un altre dels petits actes de fe, podríem dir, perquè duri més temps, és treure les fulles que han quedat submergides a l'aigua, perquè bàsicament no la podreixin. I llavors, aquesta que m'ha sorprès, ho havia escoltat, però em pensava que era un mite.
Ho has provat i vol dir que és veritat.
No, però ho he consensuat amb la meva àvia, que m'enfio molt, i m'ha dit que sí, que algun cop ho havia fet, que és tirar una mica de lleixiu o una aspirina a l'aigua perquè estigui neta. En aquest cas s'ha provat amb una aspirina.
Diu que sí, també ho ha provat.
Sí, no? L'aspirina o el lleixiu? L'aspirina, en aquest cas, com la iaia. També diuen que el lleixiu va bé. No us passeu perquè després potser la mateu,
sí,
no?
Exacte. I per conservar l'espiga, aquí va, sabem com s'ha de fer o no?
Com?
Per conservar l'espiga, que sempre et donen amb la rosa de Sant Jordi sempre
no,
et dona
espiga. No, l'espiga no en parlen.
Però jo crec que ja està seca, no, ja es conserva.
No en parlen. La tens allà ben seca. No, espera, que també hi ha un altre consell.
Ah, digues.
Que és que si vols mantenir la força de la flor, és a dir, que estigui dreta, també podeu afegir una cullerada de sucre. És a dir, que podeu fer tot un experiment, esperem que no acabi malament.
Jo n'afegeixo un de consell que m'acaben de donar.
Quin?
Que és penjar-lo cap per avall, la rosa.
No, home. Però que aquest consell és per un cop ja està seca, que la gent les guardes. No, el productor no ens escolta, estem dient consells per si voleu que la rosa estigui més temps viva, que llueixi. Un cop està morta, doncs sí, la gent la gira cap per avall i la guarda d'un any per un altre, que és una tradició.
Si no funciona cap d'aquests consells, gireu la rosa cap per avall i us
donarà... I la guardem.
Sí, com dies. Va, ara, si vol, deixem enrere l'apartat dia de la Sant Jordi, ja en parlarem durant la setmana, no us preocupeu. I parlem ara de teatre, perquè l'espectacle Runa, de Laia Aiguader, l'òpera comunitària que es va fer al Liceu La Gata Perduda, i els actors Pere Arquilluer, Marina Salas i Marta Nieto són alguns dels premis Max de Teatre que s'han entregat aquesta nit a Cadis.
I, de fet, s'han entregat al Teatre Falla de Cadis, que ha acollit la 26a edició dels premis que reconeixen, en aquest cas, la creació escènica de tot l'Estat. Un reconeixement, Xavi, que han distingit diverses obres amb segell català. Per un costat, l'òpera del Liceu, La gata perduda, que ha aconseguit el Max de millor espectacle musical o líric de l'any. Un altre dels noms aquesta nit ha estat l'espectacle Runa, que s'ha endut el Max de millor coreografia i millor intèrpret femenina. I després, l'actor Pere Arcuyer ha recollit el Premi Max de la seva carrera per l'obra L'adversari, mentre que Marina Sales ha rebut ex aequo amb Marta Nieto el Max per La infàmia, en aquest cas les dues per La infàmia. Però l'accent català, com dèiem, també s'ha notat amb els premis que ja es coneixien. En aquest cas, l'espectacle El petit príncep ha estat reconegut amb el Max aplaudiment del públic, un premi nou, per cert. I llavors, la companyia El Tricicle, que ho havíem explicat en aquesta secció, s'ha emportat el Max d'honor per la seva trajectòria i en el seu discurs, Carles Sanz ha posat sobre la taula, atenció, la necessitat de tenir un ministeri de l'humor.
Es que el humor es maravilloso. Y a mí me gustaría que en todos los países hubiera un ministerio del humor que garantizara a sus ciudadanos una dosis de alegría y de risa diaria, pero risa de la de verdad. Yo creo que si fuera así, la vida sería mucho mejor.
I per tots aquells que us agrada dir el tricicle, que sapigueu, sintoniteu Radio Estel sempre, però aquesta tarda en concret a les 6:20, parlaran amb en Joan Gràcia, que és membre del tricicle, després de rebre aquest Max d'honor de la trajectòria. Així que ja ho sabeu.
Doncs Radio no Estel, deixeu l'antena i a Radio Estel avui que entrevistem aquest, el Joan Gràcia.
Joan Gràcia.
Aquests no han estat, però, els únics premis. Entre els guanyadors de les principals categories també figuren noms com el de Maria Goirizelaia Burón, que s'ha endut al Max a la millor adaptació per l'obra Yerma.
I també destaquen títols com La voluntat de creer, de Buxman Producciones i Teatro Espanyol, que ha aconseguit al Max el millor espectacle de teatre, i La reina del metal, de la companyia Vanessa Aibar i Enric Montfort, ha estat considerat el millor espectacle de dansa.
I el que també tindrà accent català és el Festival de Cannes, concretament en la quinzena de realitzadors de Cannes que ha seleccionat la segona pel·lícula d'Helena Martín, Creatura.
Creatura, que la protagonitza en Martín, la mateixa Martín, Oriol Pla, Clara Segura i Àlex Brendekmul, entre d'altres, el guió el firma Martín amb Clara Roquet. La pel·lícula, en aquest cas, és una història sobre el desig femení i com aquest s'ha anat construint en el cas, sí, el desig femení d'una dona que ha viscut el que podríem entendre com a, entre moltes cometes, vida normal. Llavors, als 30 anys comença a indagar sobre els bloquejos que té en la intimitat i en la part més sexual.
I ara bé, encara en cinema, avui malauradament hem d'explicar que el Protesta és aquest Festival Internacional de Cinema de Crítica Social que es fa a Vic, anunciat, però que fa una pausa i que no celebrarà l'edició de moment d'aquest 2023. En un comunicat, això sí, diuen que necessiten agafar forces i que tornaran l'any que ve.
No és l'únic festival que aquest any ha decidit fer un peron. També va passar amb la Telecongrés, que ara no em sortia.
Correcte.
En aquest cas, l'organització el que ha fet és explicar que els cal adormir al Protesta durant tot un any per reequilibrar objectius i també per reequilibrar ritmes. Asseguren que s'aturen per repensar el festival i veure des de la distància quin festival volen i poden fer. Amb tot, deixen clar que sí, que hi haurà l'edició del 2024, no patiu. En aquest cas, el Protesta va celebrar l'any passat la seva 10a edició i durant aquests 10 anys han tingut gairebé 20.000 espectadors i han projectat més de 250 treballs. També han programat una setantena d'activitats i han col·laborat amb més de 50 entitats, que aviat es diu, doncs, així que agafin forces.
Llarga vida al Protesta de Vic, aquest festival de cinema de crítica social, i els esperem ja que tornin amb més força l'any que ve. Mira, i en un altre ordre de coses, ara ens desplacem fins al Parc Natural de l'Alt Pirineu, on ha finalitzat el cicle d'arbres monumentals. És un cicle que reivindica els arbres d'aquest parc a través de l'art. La jornada ha acabat amb un espectacle dedicat a la Sabina d'Aratí.
I que, en aquest cas, la Sabina d'Aratí, que per qui no sap qui és l'arbre més gran de Catalunya, descobert a la Vall Ferrera. Hi ha una actuació a l'ermita de Santa Maria de la Torre, que està situada a l'Ins, això és el Pallars Sobirà. El músic Arnau Viols, la ballarina Anna Rubió i l'artista Carlota Ortiz han dedicat una actuació com a mostra d'agraïment i també com a mostra de respecte a la Sabina d'Aratí, que forma part de la població de Sabina del Pallars Sobirà. El cicle d'arbres monumentals, com deia, es posa en valor també, a banda dels arbres, el senderisme, l'art, l'ecologia i la producció local, i ho fa a través de ponències i d'intervencions artístiques. L'objectiu que hi ha al darrere de tot plegat és reivindicar els arbres monumentals al Parc Natural del Pirineu i fer-ho a través de l'art, però, evidentment, aquesta tasca de protegir-los i de reivindicar-los va molt més enllà de, podríem dir, salvaguardar-los físicament. De fet, ho expliquen a Rubió, que és ballarina i impulsora d'aquest projecte.
que volia unir el que és la descoberta dels arbres amb la consciència mediambiental i alhora doncs, fer-ho des d'una manera artística, des d'un nou punt de vista. I això ho vestíem també, ho acompanyàvem amb ponències, amb visites guiades i amb una intervenció artística de música i dansa inspirada i realitzada al voltant de la...
I acabem molt amb música, com sempre, com perquè sempre. Més artistes als cartells dels festivals que es fan arreu del país. Avui, el Ressons Penedès, festival vinculat al Cruïlla, ha incorporat els artistes Chicuela i Marco Mezquida i també a Muchachito.
¿Dónde va cara guapa? Que se te ha estropeado el pelo. Tienes los ojos de llorar y yo así no lo recuerdo. Recuerdo de tu mirada, de tu lindo soco negro. Esa mirada es imposible.
Aquests dos artistes, inclús Muchachito como Infierno, que escoltem de fons, actuaran aquí al Ressons el dia 29 d'abril.
Chicuelo i Marco Mezquida ho faran al migdia i ho faran a les Caves Segura Viudes i el mateix dia, si allargueu una mica, dos quarts de deu de la nit, hi haurà el concert de la Sidra al Brass Band a Vallformosa. Per la nit, al celler Castelló de Pedregosa hi actuarà Muchachito, que l'escoltem. L'organització també ha incorporat avui al cartell els espectacles dels humoristes Charlie P i Adri Romero i en total, Ressons Penedès Vall Cruïlla reuneix 40 artistes amb 29 espectacles repartits en 21 escenaris. Feu números.
Doncs no ens ho perdrem, tothom cap al Penedès a gaudir d'aquests Ressons. Gràcies, Olma, demà més informació cultural.
Fins demà, Xavi.
I a tots vostès també, si ho volen, demà al Punt de les Dues ens hi tornem a posar aquí a Ràdio Estel. Avui a la producció hem tingut el Ferran Capdevila, el control tècnic en Jordi Carretero i a la redacció tot l'equip d'informatius d'aquesta casa. Ara, com cada tarda, toca pujar la caravana amb Joan Trias i tot el seu equip. Gràcies per la confiança. Fins demà.